L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més és un servidor, Domènec Ramal, qui us acompanya, qui us dona la benvinguda en este temps d'informació. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Avui, dijous 7 de març, com cada dia, l'obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars. Temps d'actualitat que encetarem avui parlant de la Rovira i Virgili, les cambres de comerç de Tortosa i Tarragona, cambres que presenten l'informe econòmic més pessimista de l'última dècada. Només el turisme i les exportacions presenten indicadors positius. A l'altra banda de la moneda trobem la inauguració de les noves instal·lacions que Laboratorios Maverick té al polígon industrial de Valldepins, a Ulldecona. Una inauguració que ahir dimecres va fer el president de la Generalitat, Artur Mas. Anirem cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població permet el fraccionament del pagament de l'IBI per als seus ciutadans. I en posta, la Confederació de Comerç de Catalunya ha atorgat diferents subvencions per als comerços ampostins afectats per les obres del pàrquing soterrat i la plaça del Mercat. El nostre recorregut informatiu de la jornada avui passarà també pel Parc Natural del Delta de l'Ebre, un parc que presenta el cens hivernal d'ocells aquàtics d'aquest 2013 amb un resultat de màxim històric. A Alcanar, demà divendres, s'han organitzat diferents activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones. I en clau d'agenda encara direm també que Godall celebra aquest cap de setmana la desena edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec. El nostre recorregut de la jornada avui acabarà a Santa Bàrbara per parlar de qüestions esportives. L'equip de futbol femení de la població ha estat invitat a un torneig internacional que es disputarà al sud de França. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'aquest dijous que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació, tal i com us avançàvem en titulars, a ritme de qüestions relacionades amb l'economia i l'ocupació. I ho fem perquè la Universitat Rovira i Virgili i les cambres de comerç del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han presentat el que consideren l'informe de conjuntura econòmica més pessimista de l'última dècada. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, l'estudi, que trimestralment elaboren des de l'any 2005, s'ha exposat ahir dimecres, es va exposar a la població de Valls. Correspon al quart trimestre de l'any 2012 i tots els indicadors són negatius a excepció del turisme i el comerç exterior, les dues úniques variables que presenten bona nota. Especialment preocupant és la caiguda del nombre d'empreses i sobretot de les societats anònimes, que han caigut un 3,83%. De cara a les perspectives d'enguany, els responsables de l'estudi confessen que mantenir les xifres ja esdevindrà tot un repte. L'informe trimestral, encarregat per les cambres de comerç de Tarragona, Reus, Valls i Tortosa, al grup de recerca d'indústria i territori de la Rovira i Virgili, recull que l'activitat econòmica del quart trimestre a les comarques de Tarragona ha entrat en una deriva crítica. Una de les dades simbòlicament més dures és la superació del llindar de les 100.000 persones en situació d'atur, una taxa que supera el 25% dels actius i, a més, un 53% d'aquests són de llarga durada. En paral·lel, el nombre d'ocupats ha disminuït en dades interanuals en 18.000 persones. La caiguda de l'ocupació i l'augment de l'atur són els aspectes més preocupants, segons l'economista Joaquim Margalef, junt amb el fet que hi ha menys crèdit per a empreses i consumidors, un augment de preus motivat per taxes i impostos i la pèrdua del teixit empresarial. Aquesta es manifesta amb una caiguda de les societats anònimes. Joaquim Margalef, com dèiem, economista d'aquest grup de recerca, indústria i territori de la Rovira i Virgili, conclou que no es pot afirmar que enguany hi haurà sortida a l'actual crisi.
Jo diria que el més positiu, estic llegint ara textualment, el més positiu que podríem desitjar, sent realistes, seria que per al proper exercici els indicadors s'estabilitzessin i no experimentessin una caiguda com afirmen la majoria de previsions, per aquest any de les quals les comarques de Tarragona no han de ser una excepció. D'aquí que les perspectives pel 2013, a partir de la dinàmica d'anys anteriors, no ens permeten afirmar de manera categòrica que sortim de l'actual situació. però continuo dient que les relacions amb l'exterior, l'esforç empresarial de la zona s'està fent amb aquests dos aspectes, però hi ha una sèrie de factors que els estan afectant, que dificulten totes aquestes expectatives empresarials que hi poden haver.
Marc Galef alerta que, malgrat el bon ritme de les exportacions, també s'han ressentit de la manca de crèdit.
Les exportacions s'han intentat diversificar i aquesta estructura empresarial exportadora ha mantingut fins a cert punt l'estira al sector industrial. Però hi ha la preocupació que dèiem abans, la manca de crèdit també porta a condicionar cada vegada més tota l'activitat productiva i aquesta activitat exportadora també se n'està ressentint en quan disminueix les taxes en relació amb els altres anys.
Per últim, Joaquim Marc Galef defineix aquest informe, tal com comentàvem en començar, com el més pessimista de tots els que fins ara s'han fet.
Estava repassant ahir què és el que havien fet els 10 anys enrere i potser és l'informe més pessimista que hem fet al llarg d'aquests 10 anys. El 2012, com us deia abans, ha estat un any que voldríem oblidar ràpidament. Doncs l'activitat econòmica ha experimentat una caiguda molt important dels seus nivells d'activitat. I el que és més preocupant és que és una situació que no es veuen sortides immediates en tot això que està passant. Tots els indicadors de conjuntura es manifesten clarament a la baixa, excepte dos, que tenen més relació amb l'exterior que pas amb el mercat interior. Una és la demanda turística, que qui l'aguanta és el turisme estranger, i l'altra, el comerç amb l'exterior, en quan les exportacions mantenen el seu ritme d'alrededor de 600 milions d'euros, mentre que les importacions estan entre 1.100 i 1.200 milions d'euros anuals.
Per acabar, hem de dir que els responsables de les cambres van aprofitar la presentació d'aquest estudi ahir dimecres per reivindicar el paper que assumeixen aquestes institucions per afrontar les demandes d'empreses per sortir a l'exterior i orientar-les sense ajuda pública. En aquest sentit, feien una crida a l'administració per a la reactivació de l'activitat econòmica.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I si la informació amb la qual avui hem començat no invita massa a l'optimisme, sí que ho fa la que expliquem a continuació, perquè el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va inaugurar ahir dimecres la planta de bufat de plàstic que l'empresa Maverick té al polígon Vall de Pins d'Ulldecona. Una empresa que ha invertit 7,2 milions d'euros en aquesta planta de bufat. Artur Mas, en el transcurs de la seva visita inaugural, va mantenir una reunió amb els propietaris de l'empresa, també amb el comitè de direcció de Laboratoris Maverick, després de la qual va iniciar la visita a la planta. Durant la mateixa va conèixer de primera mà el procés productiu format per 4 línies de bufat d'última tecnologia que fabriquen ampolles de propilè i que alimenta les línies d'envasament, la qual cosa comporta l'optimització de costos logístics i afirma el lideratge de la companyia en el seu segment. La visita oficial del president va incloure també una parada obligatòria en el futur magatzem robotitzat de la companyia, les obres del qual finalitzaran l'any 2014. Cal dir que Laboratoris Maverick, que és una empresa familiar fundada l'any 1991, que compta amb més de 30 anys d'experiència. Els seus productes es comercialitzen des de l'any 1995 a través del grup de supermercats Mercadona, principalment sota la marca Deli Plus. Des de l'any 2006 està integrada al grup Ubesol. El 70% de l'equip humà de la companyia pertany a municipis de les Terres de l'Ebre i en els últims 5 anys ha generat un total de 86 llocs de treball. La nova inversió, anunciada per la construcció de la planta logística robotitzada, se suma als 46 milions d'euros invertits des de l'any 2008 i fins al 2012, dels quals 7,2 milions d'euros s'han destinat a una nova planta de fabricació d'envasos de plàstic. El nou magatzem robotitzat, que es construirà dins les instal·lacions de la companyia, tindrà 3.850 metres quadrats, que sumats als 33.000 metres quadrats que actualment té la fàbrica, sumaran un total de 36.850 metres. Laboratoris Maverick va tancar l'exercici del 2012 amb una facturació de 135 milions d'euros, la qual cosa significa un increment del 100% en els últims 5 anys.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha fraccionat el pagament de l'impost de béns immobles per als ciutadans que així ho desitgen. Els caleros, d'aquesta manera, es podran adherir a aquesta mesura des de recaptació de l'Ajuntament de l'Ametlla, una mesura que s'impulsa des de finals de mes i fins al juny, aproximadament. El pagament es farà en 5 mensualitats des del juliol fins al novembre. Des de l'Ametlla, des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs, qui avui ens porta aquesta informació.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, conscient del context econòmic actual, ha decidit fraccionar el cobrament de l'IBI, l'impost sobre béns immobles, als ciutadans. L'objectiu del consistori és donar facilitats als caleros en el pagament d'aquest impost. Per tant, d'aquí uns 15 dies s'obrirà el període per poder adherir-se a aquesta mesura, que durarà fins al mes de juny aproximadament. Una mesura que permetrà pagar l'IBI en 5 mensualitats, de juliol a novembre. Cal tenir en compte que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar obre el període de pagament habitual de l'IBI de l'1 d'agost al 30 de novembre. Escoltem Antoni Montagut, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Pues, si ve fraccionat, d'alguna manera comptarà amb els imports pues, bueno, quan s'acabi el termini. És l'únic que planteja, però de totes maneres l'Ajuntament ja està fent esforços dintre la seva economia, no? per intentar optimitzar recursos i minimitzar les despeses, i a partir d'aquí pues, bueno, és una cosa més que afavorix, en aquest cas, el ciutadà, i per això estem, vull dir, per donar servei.
Per tal de poder accedir a aquest pagament fraccionat, cal dirigir-se a recaptació del consistori Calero i omplir una sol·licitud amb les dades personals i de l'immoble. Llavors, al mateix moment, des de recaptació es calcularà l'import de l'IBI a pagar i els fraccionaments mensuals. Cal tenir en compte que, per tal d'adherir-se a aquesta mesura, cal domiciliar el càrrec i no tenir deutes pendents a l'Ajuntament. A més, en cas que algun rebut del fraccionament es retorni, quedarà anul·lat aquest tipus de pagament i, per tant, el ciutadà l'haurà de pagar en un únic pagament en el període establert d'agost a novembre.
L'informatiu EMUTE.
La Confederació de Comerç de Catalunya ha atorgat diferents subvencions per valor de 20.000 euros als comerços ampostins que es van veure afectats per les obres del pàrquing soterrat i la plaça del Mercat. Anem cap a Amposta. Des de l'emissora municipal, des d'Amposta Ràdio, és Manel Ramon, qui ens explica aquesta informació.
Doncs efectivament, així és. La Confederació Catalana de Comerç ha fet arribar als comerciants d'Amposta que es van veure afectats per les obres del pàrquing i de la plaça del Mercat la subvenció destinada a minorar les pèrdues que les obres els hagués pogut provocar. De fet, han estat 30 comerços els que complien les condicions i que han rebut una subvenció de 1.000 euros per comerç. Actualment sols hi ha 3 expedients pendents de resolució. Això ho explicava la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta, Rosita Pertegaz.
Unes condicions que havien d'haver sofert una baixada del 20% de les vendes i bueno, havien d'estar en un radi d'uns 75 metres de les obres, i tota aquella gent que ho va demanar. Nosaltres hem estat molt, molt al damunt reclamant-ho a la Generalitat que això ja es fes efectiu, i bueno, van començar sobre finals del 2012 a cobrar, i ara definitivament, ja et dic, queden aquests 3 expedients que ja estem ja esperant que es resolguin.
D'altra banda, volem recordar que aquest proper dissabte el comerç d'Amposta sortirà al carrer en una nova edició organitzada per la Federació de Comerç d'Amposta amb el suport de la Regidoria de Comerç. El Forestoc se celebrarà a la plaça del Mercat des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, com dèiem, d'aquest proper dissabte.
Parlem ara de qüestions mediambientals relacionades amb la fauna del Parc Natural del Delta de l'Ebre. El cens hivernal d'ocells aquàtic d'aquest 2013 ha donat un resultat de màxim històric. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu, qui avui ens porta aquesta informació.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat durant el mes de gener el cens hivernal d'ocells aquàtics. 37 persones, entre personal tècnic del parc, membres del cos d'agents rurals i voluntaris, han participat en aquest cens, que comporta una gran complexitat tant per la diversitat d'espècies i d'hàbitats com per la gran quantitat d'ocells. Globalment s'han comptabilitzat 287.174 ocells aquàtics, valor que se situa un 24% per sobre de la mitjana d'efectius hivernals d'aquests darrers 10 anys i constitueix el segon màxim de tota la sèrie històrica iniciada el 1972. El grup més destacat continua sent el dels anàtids, seguit pels limícoles. Antoni Curcó és el coordinador del cens.
Els resultats han estat prou bons, en el sentit que des de que es van iniciar els censos, els anys 1970, hem obtingut el segon registre històric més alt. Això està molt bé. Cada espècie, de totes maneres, és diferent. Això no vol dir que totes les espècies que comptem hagin o estiguin anant prou bé. No? Hi ha algunes espècies que han augmentat molt, com per exemple l'ànec coivert, la nàtida més abundant, i altres pues, bueno, no és que tinguin uns números tan alts. Hem tingut la particularitat de que enguany, per exemple, els arrossals de l'Imi Delta Nord han estat prou temps inundats, cosa que no passava o no va passar el 2012 i el 2011, en els quals, a partir de l'aplicació de mesures de lluita contra el cargol poma, van restar eixuts. No? I això la fauna, o com a mínim el poblament d'ocells aquàtics, ho ha reflectit molt bé. No? O sigui, per exemple, l'any passat teníem molts pocs bernats, per exemple, a l'Imi Delta Nord, és a dir, als arrossars de Deltebre, de l'Aldea, de l'Ampolla. Enguany s'han recuperat prou bé.
El cens hivernal d'ocells aquàtics al Delta de l'Ebre s'integra dins de l'International Water Bird Refuge, el qual té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics que hivernen en més de 80 països d'Europa, Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies i a escala local avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del Delta de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Demà divendres, dia 8 de març, se celebra el Dia Internacional de les Dones. Amb aquest motiu i per commemorar aquesta data, la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament d'Alcanar ha presentat i organitzat tot un seguit d'activitats que a partir de les 7:30 de la tarda començaran a la Casa O'Connor. Activitats que comentava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament Canareu, Mari Carmen Navarro.
El proper divendres, 8 de març, es commemora el Dia Internacional de les Dones. I per a fer ressò d'aquest dia, al Canà hem organitzat una sèrie d'activitats per la tarda a la Casa O'Connor. Aquestes activitats consten de la presentació de la jornada i la lectura del manifest que és general a Catalunya. Contarem amb Josep Segarra, que dins del curs d'Història de Catalunya ens farà una xerrada anomenada Les dones en la nostra història. Aquesta xerrada durarà una mitjoreta. I després podrem gaudir de la inauguració d'una exposició fotogràfica realitzada per l'Aula de Fotografia d'Alcanar en la presència dels artistes de les fotografies que ens faran una breu explicació de cada una de les fotografies. Aquestes fotografies, evidentment, el tema central són les dones. I també a la mateixa Casa O'Connor tindrem exposades totes les fotografies del concurs de fotografia de la quarta trobada de dones canareves i casenques que vam dur a terme durant el mes de novembre de l'any passat. El concurs s'anomenava Dones i emocions i podrem gaudir d'aquestes fotografies. Aquestes dues exposicions es podrem visitar durant tot el mes de març, de dijous a diumenge, a la Casa O'Connor.
I d'altra banda, cal dir també, parlant encara de les commemoracions d'aquest Dia Internacional de les Dones, que també al Consell Comarcal del Montsià s'ha preparat activitat, en este cas i enguany amb el lema Les dones i el món de l'art. Activitats que consistiran a partir de les 7 de la tarda en la presentació institucional. Tot seguit hi haurà una conferència sobre el paper de les dones en la història de l'art. A continuació, la lectura del manifest i per acabar la inauguració d'una exposició col·lectiva Pintores del Montsià, en la qual hi haurà també participació de dues artistes canareves, Mari Carmen Navarro.
I lligant també en aquest dia, m'agradaria assenyalar enguany que un dels actes que s'organitza a la comarca, exactament al Consell Comarcal, és també una exposició de pintures del Montsià. Al Consell Comarcal enguany, la conferència que fan se titula El paper de les dones en la història de l'art. Hi haurà una exposició permanent també durant tot el mes de març, fins al dia 28. I d'aquí el que m'agradaria remarcar és que contarem en dues obres d'artistes locals, una obra de Mercè Barberà i una obra de Núria Prades. Vos invito a tothom a que durant el mes de març també vos allargueu al Consell Comarcal i podeu veure Allí podeu gaudir de l'exposició d'aquestes obres i tindre clar que al Canà també tenim artistes de reconeguda qualitat.
Cal dir que aquesta exposició col·lectiva Pintores del Montsià es podrà visitar en horari d'atenció al públic del Consell Comarcal del Montsià fins al dia 28 de març, una mostra que està organitzada pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Comarca del Montsià. I d'Alcanar i les propostes organitzades amb motiu del Dia Internacional de les Dones, hem de viatjar cap a una altra població de la comarca del Montsià, Godall, on aquest cap de setmana celebren el desè aniversari de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec. La inauguració s'ha previst per dissabte a partir de les 9:30 del matí i anirà a càrrec del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries del Departament d'Agricultura, el senyor Domènec Vila. Un cap de setmana en el transcurs del qual i en els actes paral·lels organitzats amb motiu d'aquesta fira es mostrarà també l'audiovisual dels 125 anys dels carnavals de Godall. Des de la Plana Ràdio és Tere Giner qui ens avança tota aquesta programació.
Més de 50 expositors participaran a la Fira de l'Oli i l'Espàrrec de Godall, que aquest any arriba ja a la seva desena edició. Amb la intenció de promocionar l'oli de Godall i malgrat les dificultats econòmiques actuals, l'agrícola d'aquest municipi engega una nova edició de la seva fira. Tot el poble es volca en aquestes festes amb un seguit d'actes paral·lels que formen part del programa previst. D'aquesta manera hi haurà les xerrades alimentàries de la Casa Danone, les visites guiades al molí d'oli nou, el concurs de bitlles, un tas d'olis, disco mòbil organitzat pels amics del motor, el taller de reciclatge, el mercat d'intercanvi, la ballada de jotes amb les colles d'Amposta, Sant Jaume i Godall o una xerrada del Jarc per parlar de les expectatives del mercat de l'oli i que formaran part del gruix del programa. Un dels actes més destacats, però, és l'exposició que s'ha organitzat en motiu dels 125 anys dels carnavals al municipi, tal com ens explicava el gerent de l'agrícola de Godall, Josep Maria Simó.
El que vindrà a inaugurar la desena fira és el senyor Domènec Vila, que és director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries del Departament d'Agricultura de la Generalitat. Este senyor passa que tenim amistat ja fa molts anys en ell, perquè estava dins de la Federació de Cooperatives, va estar 10 anys treballant a la Federació de Cooperatives i ha estat diverses vegades aquí a la cooperativa. I és un noi que té 41 anys, és jove, i el van posar director general i fa 2 anys que va vindre aquí a la fira. I ara un any vam creure convenient que fora ell, no, en aquest cas. I l'únic que ens ha passat és que no pot vindre a les 12:30, que l'ha previst, i se farà la inauguració a les 9:30 del matí.
Aquest any, però, hi ha un canvi de darrera hora en la inauguració per motius d'agenda de la persona que s'encarregarà, tal com ens explicava el mateix Simó.
Sí, a veure, l'Ajuntament, en aquest cas, un any ha fet diversos actes dedicats als 125 anys del Carnaval, i un dels més importants se farà aquí dins la fira, perquè se farà una exposició gran en cartells, en fotografies, en vídeos i en tratges que s'han portat durant aquests anys als carnavals. No? Inclús també penso que farem la inauguració d'això i després segurament que es traslladarà al centre d'interpretació que tenen ells a la Serra de Godall per exposar-ho allí també.
L'oli i l'espàrrec són els protagonistes i aquests darrers perquè formen part de les truites que es donen per l'esmorzar popular, dels que l'any passat se'n van servir més de 1.500 racions. La cooperativa dinamitza els buscadors d'espàrrecs regalant-los-hi litres d'oli que equivalen als quilos collits. De moment ja en porten quasi 50 quilos. Si el temps acompanya, s'espera la participació de més de 2.000 persones que aquests dies visitaran el poble i faran que municipis d'interior com Godall puguin mostrar els seus productes típics i també l'esforç dels seus pagesos perquè fires com aquesta tirin endavant.
Festa de l'Esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013 a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander. Amb el suport d'Antena Aldea. Festa de l'Esport Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I avui hem de tractar també qüestions esportives. Per fer-ho, anem cap a Santa Bàrbara. L'equip femení d'aquesta població ha estat invitat a disputar un torneig internacional al sud de França. L'equip femení participarà per finançar aquest desplaçament en una desfilada de moda que celebraran el mes de juny. Les jugadores, cal dir també, estan obtenint molt bons resultats a la competició del campionat de futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre. Des de Santa Bàrbara ens ho explica, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
A part de la bona temporada que està realitzant l'equip femení del Club de Futbol Santa Bàrbara amb les 10 darreres jornades sense saber el que és la derrota i mantenint-se en la quarta posició de la competició, el club rebia també aquests dies una bona notícia, concretament la invitació per participar al torneig internacional de futbol 7 femení Pradal Bayonas, que organitza la Unió Esportiva Bedaricien de Bedarier, un municipi amb gairebé 7.000 habitants a la regió del sud de França de Llenguadoc-Rosselló. La competició serà els dies 22 i 23 de juny i, segons explicava Álvaro Aixendri, gestor dels contactes, és una competició que gaudeix d'un cert prestigi dintre el món del futbol femení al sud de França. De fet, l'any passat hi van participar 32 equips provenents de diversos països i també dos equips espanyols.
I es farà els dies 22 i 23 de juny. Participen 32 equips de diferents països. Les edats per participar són de 15 a 60 anys. I llavors, ho estan organitzant, encara no m'han pogut dir els equips que realment participen, però l'any passat, en referència, van participar equips d'Itàlia, de Portugal, de Rússia, d'Espanya 2, però que no eren d'aquí a Catalunya, i en principi d'aquí, que seguim els il·lusions que anem.
Aixendri idea que el club i les jugadores estan molt il·lusionats per poder participar en aquesta competició fins al punt que han posat data per organitzar una activitat per recaptar diners per rebaixar el cost que tindria el desplaçament per a l'equip i acompanyants. Serà el dia 1 de juny quan organitzen una desfilada de moda on els models seran els jugadors i jugadores del mateix club en totes les seues categories.
Però per abaratir els costos del viatge i molt si s'ha de material i tot això, tenim previst organitzar un desfile de moda per al dia 1 de juny. I llavors participant tot comerç d'aquí al poble. Molts estan parlats, molts estem en tràmit d'allò perquè dona molta feina i llavors participaran principalment, a part d'algun xiquet que té alguna relació amb el futbol, seran les femenines del club i tots els masculins igual, xiquets, el primer equip de cadets.
Aprofitem el final d'aquesta crònica per dir també que les fèmines del Club de Futbol Santa Bàrbara tenen demà divendres un partit importantíssim, ja que jugaran a l'Aplaçat, que les enfrontarà al líder La Cava.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuarem en aquesta jornada doncs, amb més estabilitat. Hem deixat enrere ja aquest temporal de pluges que va deixar aquests registres ben significatius i també amb aquesta mala mar que encara continua amb una mica més d'intensitat cap a la Costa Brava, però també amb tendència a anar normalitzant-se amb núvols en aquest sector, núvols baixos a la façana litoral i prelitoral de la Costa Brava, també amb bandes de núvols que van arribant per l'oest. Aquesta seria la tònica de cara a les properes hores. Més compacta aquesta nuvolositat cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, Lleidatà, on al llarg de la tarda podrien començar a arribar ja algunes precipitacions. Amb una cota neu situada entorn a aquests 2.200 metres, baixant puntualment cap a la vessant sud fins a aquests 1.900 metres. Precipitacions febles en conjunt que podrien afectar aquest sector, però que de cara al vespre també podrien anar guanyant una miqueta més de territori, comarques al nord de Barcelona, fins i tot arribant en punts de les comarques gironines. Amb unes temperatures que aquest migdia es voldran enfilar molt més que no pas ahir, tota aquesta estabilitat també es tradueix amb aquest augment del termòmetre. Puntualment, alguns valors podran arribar a aquests 17, 18, puntualment 19 graus. Una situació marcada per aquesta estabilitat i aquesta seria la tònica de cara a les properes jornades. Divendres i el cap de setmana, més sol, temperatures un pèl més altes i a la tarda, però, amb algunes nuvolades, fins i tot amb alguna gota i amb núvols una miqueta més compactes de cara a diumenge.
I d'aquesta manera, tal i com cada dia, hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. També el d'avui, dijous 7 de març, ha tingut el control i edició de continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda per acabar, agrair-vos la vostra confiança i emplaçar-vos a la nova cita informativa que, des d'aquí, des de les municipals de les Terres de l'Ebre, compartirem demà divendres. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.